Dèiem a l'editorial que aquesta ha estat i està sent una setmana convulsa. I, de fet, una setmana que el dia que enregistrem aquesta secció encara no s'ha acabat. Per tant, això vol dir que entre dia d'avui, dijous a la tarda i diumenge a la tarda, quan s'emeti aquest espai, poden haver canviat moltes coses i voldríem que haguessin canviat a millor. Setmana convulsa, i és que a banda de l'afer Auditori, el Gran Teatre del Liceu segueix traient fum, dit en un sentit òbviament metafòric, no fos cas que cridéssim al mal temps. La marxa enrere de l'ERO, la restitució d'alguns títols programats amb el consegüent caos que comporta o que pot comportar a l'hora de poder tornar a comprar entrades amb l'import ja retornat, tot plegat no fa més que minar la imatge del Liceu. Un teatre que les darreres setmanes ha estat objecte de diverses defenses a través de diverses plataformes. I avui parlarem amb alguns dels seus membres per parlar de la situació actual. Si fa 15 dies obríem portes i micròfons a Joan Francesc Marco, director general del Gran Teatre del Liceu, avui ho fem en primer lloc a un membre representant, en aquest cas president, del comitè d'empresa del teatre, el senyor Manuel Martínez. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
Tenim també un representant, un membre de la plataforma ProLiceu, que, entre d'altres coses, ha recollit signatures demanant la dimissió del director general. Tenim amb nosaltres en Joaquim Fernández Puig. Joaquim, bona tarda.
Hola, bona tarda, Joaquim Hernández.
Joaquim Hernández, perdona. Que a més ets autor del blog Infernem Land, sí. Diríem el blog dels blogs.
A punt de fer 5 anys.
Sí. A punt de fer 5 anys, d'això t'ho haurem de celebrar i segurament en parlarem també. I també tenim Rosa Samaranc, amiga del programa i vicepresidenta d'Amics del Liceu. Rosa,
hola, bona tarda.
Molt bona tarda. Doncs, si us sembla, parlem i comencem parlant de la situació actual. I és lògic que doncs, cedim primer la paraula al president del comitè d'empresa. Manuel Martínez, actualment estem dijous enregistrant aquest programa. Quina és la situació actual de la relació entre l'empresa i els treballadors del teatre?
Bueno, actualment hem signat un acord. Aquest acord va ser signat ahir i compromet amb les dues parts a retirar per part del Liceu, perquè el Liceu som tots, sí. Per part dels gestors retirant l'ERO, han retirat l'ERO i el comitè d'empresa ha retirat la convocatòria de vaga. Això ve donat per l'acceptació, diguem-ne, de l'empresa a la proposta fet ja des de fa gairebé un mes dels membres del comitè d'empresa que proposaven assumir una part de la despesa que no arriba a, diguem-ne, que fa trontollar al Liceu, que és aquest 1,5 milió d'euros que la Generalitat ha retirat de les subvencions públiques previstes inicialment. Això ho farem en forma de treure'ns la paga extra de l'estiu i, si encara falten diners, trobaríem fórmules de percentatges per encara reduir una mica més els sous. Per què dic això? Per què no tenim les dades i no podem dir, sí, amb la paga extra ho assolim? Doncs perquè realment nosaltres, com a comitè d'empresa, coneixem les nòmines de 390 persones, però desconeixem les d'almenys 10-15 persones. Aleshores, fins que no les coneixem, no sabrem com valorar tot això.
Això vol dir que en nòmina al Liceu actualment que hi ha 405 persones, per entendre'ns, o 400 i escaig.
Sí, són 395 treballadors, més unes 10 persones, que no dic que no treballin, sinó senzillament són de la direcció.
Això t'anava a dir, aquests 10, aquesta
decena de persones... Parlo d'una aproximació.
Són per als càrrecs, per entendre'ns, de la casa.
Els càrrecs, sí, perdó.
D'acord. Per acabar-ho de tancar, sembla ser que les funcions de demà, per qui escoltin aquest programa, a partir de demà de la Bohem i les 18 funcions que hi haurà, estan garantides.
I tant. I a més estem molt, molt contents. Nosaltres vam convocar la vaga, jo diria que la vaga la va convocar l'empresa, perquè després d'un mes d'esterilitat en les converses, no trobaven cap altra mena de solució, d'arma ben entesa,
sí.
per per intentar fer l'últim esforç per retirar l'ERO que tant de mal fa, no ja als treballadors, que també, sinó a la institució. Jo penso que la institució està molt tocada. Uh-huh. Seria encara pitjor si l'ERO s'hagués complert, però ja està tocada.
De tota manera, fins a quin punt creieu que l'amenaça de vaga ha estat crucial per la retirada de l'ERO? Ha estat l'element definitiu per tirar enrere?
No sé si ha estat la gota que ha vessat el vas. Uh-huh. Potser sí. Jo penso que també hi ha implicacions polítiques evidents, però no sabria. Jo vull pensar que és un conjunt de tot plegat, no? La pressió que han fet plataformes com la d'en Ximo, pressions que hem pogut fer nosaltres manifestant-nos i dient al públic la situació a la que estàvem. També hem anat a tocar portes de polítics, perquè en el fons són els caps dels nostres caps. I per últim, la vaga. Sí, és possible que hagi estat la gota que va vessar el vas. Mm-hmm.
Per al·lusions, Ximo, Joaquim Hernández. Mm-hmm. Ara et pregunto, també et preguntaré per la plataforma Pro Liceu, sí, però des del punt de vista de tu, com a espectador, mm-hmm, militant de base del Liceu, com es veia o com haguéssiu valorat que s'hagués fet una vaga i haguessin anul·lat les funcions de la UEM, totes o parcialment? Com s'hagués vist això?
Per mi era la mort del Liceu. O sigui, jo ho vaig escriure que per mi no tenia cap sentit. Ho entenc com una arma, així ho vam entendre tots, com l'última oportunitat de salvar un ERO. Però és que per mi el problema és que ja l'ERO, quan es va presentar, que es va presentar malament, sense haver informat als treballadors, i ara en si, ja era una arma. Mm-hmm. Perquè els treballadors cedissin. El fet de presentar un ERO sense haver negociat abans amb els treballadors no tenia cap sentit. No tenia cap sentit. I la repercussió que això tenia per la institució era el primer tret contra la pròpia institució. Entenc que si ara s'arriba a l'acord que s'arriba cedint allò que ja cedien els treballadors en el moment de posar-se i seure sobre la taula el mes de gener, quan per fets concrets tots sabem que el mes d'octubre aquest ERO ja va començar a estructurar-se, no costava, sota el meu punt de vista particular, però jo crec que som molts els que pensem això, no costava res seure, negociar el mes d'octubre. Teníem octubre, novembre, desembre, 3 mesos intensament amb voluntat de negociar per evitar, sobretot perquè no sortís la llum al públic, perquè el problema és que la societat ens hem enterat d'un problema gravíssim amb unes repercussions que ara ens diuen que no n'hi ha hagut ni una, però és...
I que serà pura anècdota, diuen.
Sí, que és una pura anècdota que hi ha que passar pàgina, que ens hem d'oblidar tot això i que hem de construir. És evident que s'ha de construir un nou liceu. Uh-huh. Però hem de veure amb qui el construïm, aquest nou liceu. Perquè amb gent que no ha sigut capaç de, positivament, de sentar-se a negociar amb la part més important, que són els treballadors, que ja oferien el que realment s'ha acceptat. Segurament en aquesta primera negociació no hi havia coses que ara els treballadors també han acceptat, però això forma part d'aquesta negociació que s'hagués tingut que tenir. Per tant, l'ERO ja era una arma perversa que fins fa un dia era inevitable, i ara resulta que ja és evitable.
I a més, es parteix del que ja deien, perquè el mateix Manolo ho acaba de comentar, és a dir, ells oferien el que oferien i van dir no, això no ho podem acceptar, i ara resulta que és on s'han aferrat, no?
Sí, és una incongruència que analitzis com ho analitzis, no s'aguanta per enlloc. Uh-huh. Jo entenc, i a mi em va fer molt mal, perquè en el moment de dir tindrem la primera bohème que hi haurà vaga, vaig dir... una cosa més lletja a afegir, però l'entenc, quan van dir 18, vaig dir això, o veritablement ara hi ha un pacte, o el Liceu es tanca. Uh-huh. O sigui, no acabem la temporada, perquè 18, tancar 18 funcions amb, amb l'òpera que en teoria ha de donar més diners...
Una de les que més, sí.
Una
sí,
de les que més, amb aquest altre argument pervers de quines òperes donen diners i quines no, que ja ho analitzarem, que això és un altre tema a tractar, doncs aleshores per mi era la fi.
Plataforma Pro Liceu, ara anirem també amics del Liceu i quin paper juga també l'associació Rosa, en tot cas també parlarem dels processos previs a aquesta reunió que tindreu diguem, quan estem gravant aquest programa dissabte, és a dir, ahir per quan emetem aquesta secció. Joaquim Hernández, Plataforma Pro Liceu, heu demanat signatures, pràcticament a dia d'enregistrar el programa es pot dir que el Liceu
ja és ple, 2.200... Ja tenim una pròrroga d'un altre Liceu que comencem a omplir, ja tenim... Vàries llotges plenes.
En el cas, ha estat fonamental el paper aquest de les xarxes socials per donar-vos a conèixer i per fer xarxa, mai millor dit.
Absolutament, perquè automàticament, ja sabeu que això, si ets una mica àgil i una mica hàbil, hi ha molta gent interessada i ràpidament el Twitter i el Facebook els blogs i tot això i ajudes, lògicament i signatures molt importants.
Aclarim d'entrada que el que es tracta és de recolzar la institució vosaltres el que sou crítics és amb la gestió, amb la mala gestió del teatre.
El manifest el manifest estava basat molt en l'ERO. Jo crec que ara aquest manifest perd sentit en quant, però no perd sentit en quant a demanar la dimissió del senyor Marco perquè no s'hagués tingut que arribar mai a això. I el nyap, aquest final, perquè això no deixa de ser un nyap ara, difícil de solucionar, que, no sé, econòmicament, no sé quin cost té això, però segur que té un cost.
Fa uns 17-18 dies, un seguit d'entitats aplegades a l'entorn d'una mena d'Unió Liceu, on hi havia institucions com Conservatori del Liceu, Cerca del Liceu, que, de fet, no tenen res a veure amb el que és la vida pròpia del teatre, però hi havia també alguns col·lectius associatius, com poden ser Amics del Quarí Cinquè Pis, com poden ser Amics del Liceu, semblava que el que volien presentar als mitjans de comunicació era una mesura de suport institucional. Algú va llegir com que era, en primer lloc, una mesura de suport a la direcció general i, d'altra banda, sabem que això va aixecar ampolles entre alguns d'aquests col·lectius, perquè, evidentment, cadascun d'aquests col·lectius té una junta, té una presidència, però hi ha al darrere molts associats. Rosa Samaranch, els Amics del Liceu tenen un posicionament clar davant de la situació generada fins ara al Liceu? Teniu una reunió informativa, la teníeu ahir dissabte, evidentment ho estem gravant, encara no sabem quin és aquest resultat, però d'entrada l'associació com es posiciona, com ho veu?
Aviam, d'entrada nosaltres vàrem convocar aquesta sessió informativa per dissabte, és a dir, demà passat, perquè amb tota la bona voluntat alguns periodistes no varen interpretar potser prou bé les paraules del nostre president, el senyor Julio Molinario, que va deixar molt clar que nosaltres el que volem és el millor pel Liceu, que nosaltres el que volem és donar suport a la institució i que no tenint les dades suficients, com tampoc no té el comitè d'empresa, per exemple, ara sobre quanta gent cobra o està en nòmina en el Gran Teatre del Liceu, no tenint totes les dades, intentàvem separar d'una banda el que és la gestió del Liceu i de l'altra el que és el suport a la institució. Per nosaltres, el que sí que voldria que quedés molt clar és que nosaltres lamentem extraordinàriament aquesta situació. Que considerem que no és veritat, per no dir que és una mentida, que aquesta situació s'ha repetit i s'ha produït arran de la crisi arreu d'Europa a molts teatres.
Això t'anava a preguntar, sí.
No és veritat.
Perdona, deixa'm dir que tu ets, si no recordo malament, membre de Fedora, xarxa...
És una xarxa, he estat durant 15 anys, ara aquesta xarxa està en una certa letargia, perquè està dins d'Òpera Europa, que engloba a 111 teatres d'arreu d'Europa. Fedora és la Federació Europea d'Associacions i Fundacions que donen suport als teatres d'òpera, que es va crear fa uns 18 anys. El que sí que és cert és que això no és veritat. El que sí que és cert és que hi ha hagut viatges que han organitzat, per exemple, els Amics del Liceu, que s'han trobat que alguns treballadors de l'Òpera de París fan vaga. I a tu, Jaume, també et deu haver passat. I això és habitual. Sí. També és habitual...
Des del temps de la Revolució Francesa. Ja,
exacte. Sí. I també és habitual anar a l'escala i saber que hagi de tocar el mestre Muti, hagi de tocar la Traviata al piano. O perquè quatre maquinistes que estan dins del mateix sindicat de la Volvo a Suècia, vas a Suècia a veure una òpera nova i llavors aquells quatre i no funciona res de l'escena, etc. Això sí que és cert. Mm. I això tampoc és bo per cap dels teatres, perquè tots els espectadors, els primers, voldríem que tot sempre funcionés com un rellotge. Mm-hmm. Però, evidentment, els estires i arronses de les negociacions laborals, això sempre en surt víctima entre, evidentment, l'espectador, sobretot el que es desplaça des de lluny com nosaltres. Mm-hmm. Però el que no és cert és que hi hagin eros arreu d'Europa. El que no és cert és que es venguin, es cancel·lin funcions venudes, anunciades, i que estan a dins de l'abonament. Això només ha passat...
I venudes amb més d'un 50% d'ocupació, a més
sí,
a més.
Sí, sí, no. I el que... Llavors, què passa? Això sí ha passat en el passat, molt abans de la crisi, a Itàlia. Quan, tu ho saps, els teatres públics van esdevenir fundacions privades. Mm. Però d'ençà de la crisi, que sembla ser que és el mal de tot, això no ha passat mai. I, per tant, jo crec que en aquest sentit havíem de fer tots, nosaltres podem fer poca cosa, però un grandíssim esforç, tots els col·lectius, per salvar el prestigi del teatre, perquè això sí que malmet molt el prestigi internacional del teatre. I nosaltres el que hem de lluitar ara i sempre és perquè el Liceu es mantingui com l'òpera d'estat, que no sempre coincideix amb la capital d'un país, com tampoc coincideix a Alemanya, tampoc coincideix a Itàlia, etc.
Nova York,
evidentment. I hauríem d'intentar assemblar-nos a Itàlia amb moltes coses. Vull dir, d'entrada, el nostre teatre és un teatre a la italiana, però potser en aquest aspecte hauríem d'intentar evitar-ho, italianitzar-nos. No? Llavors, què passa? Sí que és cert que hi ha hagut aquest malentès. Aquest malentès és el que ha originat aquesta sessió informativa per als nostres socis, perquè, evidentment, nosaltres, a títol individual, representem poca cosa, però vull dir, sí que jo crec que nosaltres, el sentir general de la nostra gent és que el que volem per tot és preservar el prestigi de la nostra institució. D'altra banda, també, el que poso sobre la taula, si us sembla, el que ens hauríem de plantejar entre tots és quin teatre podem mantenir.
I és què dir, volem al futur? Quin model?
Quin model de teatre? Quin teatre ens hem dotat, perquè l'hem pagat entre tots amb els impostos, i la continuem pagant també amb els impostos, i quin teatre volem pel futur?
Vols contestar, Joaquim? Quin teatre voldríem pel futur?
El que vull jo, no hi ha prou diners.
Això segurament... Això el poeta Gabriel Ferrater deia gosa poder.
Sí, exacte. Jo crec que el que diu la Rosa és molt important. Jo crec que ara parlar de tot el que ha passat ja no ens porta a passat estar. Allà queda. Jo crec que hi ha prou mostres de tot per analitzar i fins i tot per valorar la feina que s'ha fet i per prendre, que jo crec que s'han de prendre, les mesures oportunes.
Deixem que obri un parèntesi en forma de pregunta. Creus o creieu que cal depurar responsabilitats?
Malgrat això? Absolutament.
D'acord.
D'acord, per mi sí.
Sí, jo suposo que tothom és responsable del que fa i més, i suposo.
És que després sempre diem allò de que en aquest país no dimiteix ningú.
Clar.
És evident que la gestió s'ha fet malament, és evident que hem perdut molt diners, és evident que hem perdut prestigi, és evident que se'ns ha enganyat, jo crec que se'ns ha enganyat, en els abonats se'ns ha enganyat quan se'ns ha venut una temporada que després no s'ha pogut fer, i que no, és evident que no es podrà fer ni amb la voluntat de poder-la fer, perquè aquesta temporada ja no es pot salvar, i després jo crec que fins i tot se'ns ha enganyat amb la negociació. Jo ara tancaria parèntesis, m'agradaria més parlar de futur.
Doncs endavant, parlem de futur i d'aquest model.
I jo crec que hem d'anar a buscar transparència, eficàcia, excel·lència i una mica de passió, que a l'òpera, sense passió...
Però excel·lència i passió han estat unes constants en el teatre, no? Des que
excel·lència, jo crec que no. Es tendeix cap a l'excel·lència, però jo crec que hem de ser molt més curosos, s'ha de treballar molt més. Jo crec que l'estructura des de l'estructura organitzativa del que és la plataforma del patronat, jo crec que ha de canviar. Si tu mires el patronat del Liceu, que estigui presidit pel senyor, el molt honorable president de la Generalitat, no té, jo sincerament, no li trobo gaire sentit.
Però això no és igual, això. Em sembla,
no,
perdona,
és igual.
El Covent Garden està presidit pel príncep Carles.
Sí, sí, dir... però jo crec que hi ha... Hi ha
una... la música, almenys, amb
sí,
aquest.
Però sí, però hi ha una sèrie...
No tinc constància que el senyor Mas no li agradi.
Però jo crec que s'ha de desvincular d'aquest càrrec polític. Una cosa és el príncep Carles, que és un càrrec institucional, i l'altre és un càrrec polític que va canviar. Jo crec que el capdamunt, qui al final ha de signar la gestió que es fa en el teatre, fins i tot els comptes anuals i l'auditoria, ha de ser un altre.
Sí, però
jo crec que és important això, jo crec que és important que hi hagi una persona que tingui un coneixement de gestió empresarial molt important i que tingui un recolzament institucional, un suport institucional, i que tingui una entrada a tot el que són les grans corporacions i que es pugui dedicar al teatre, no que només hagi de signar al final. I a sota ja hi ha d'haver gent absolutament executiva. No sé si és necessari un director general. Potser no és tan necessari un director general i ens estalviem un sou.
Rosa, està d'acord?
Sí, no. jo el que intentava posar sobre la taula no és únicament això, que en part estic d'acord. Jo amb, diguem, estructures empresarials no m'hi ficaré perquè no he estat mai treballant en una empresa i per tant no ho conec prou bé que conec bastant bé, o modèstia a part, alguns teatres, com funcionen alguns teatres arreu d'Europa. Jo el que sí vull dir és que si nosaltres ens vam dotar d'un teatre, per exemple, que podia alternar produccions, amb un dels escrits que he llegit darrerament, bueno, quan es va començar a explicar que el que es faria a l'Ero i que tal, i que no es cancel·larien uns títols i tal, una de les coses que deia la direcció general és que no s'alternarien títols. Sí. A mi, la veritat, em va sorprendre perquè se n'han alternat molt poques vegades. I que quan això s'ha fet amb produccions molt utilitzades anteriorment, molt conegudes, que potser estíem anar al Bruc obrir un calaix, sense desmereixer de cap d'aquestes produccions, però vull dir que no és...
No, que també és necessari, la reposició
és necessària. Sí, però vull dir que no és la dificultat d'alternar dues produccions noves, que és el teatre pel qual nosaltres vèrem lluitar. És a dir, un teatre que, a més, fos font d'interès turístic, operístic, com ho és Anglaterra, com ho és el Covent Garden, com ho és París, París en té dues, però és igual, com ho pot ser Viena.
Partint de la base, Rosa, perdona, que el Teatre del Liceu no és un teatre de repertori, és un teatre
de temporada. Exacte. Però bueno, però sí que es pensava que ser un teatre de stagione podria fer aquesta barreja entre stagione i repertori perquè doncs, gent d'arreu de l'Estat o d'arreu d'Europa, del sud de França concretament, s'havia fet estudis doncs, des de Montpellier fins a Saragossa, etcètera, poguessin venir. Val? Això, jo crec, que si nosaltres hem renunciat durant 10 o 15 anys a fer això, des del meu modestíssim punt de vista, i no crec que els 1.500 associats, els amics del seu, potser hi estiguin d'acord, si nosaltres hem de renunciar a això, llavors hi ha unes àrees que estan sobredimensionades en el teatre. I en aquest cas no faig referència ni al cor ni a l'orquestra. Al contrari, que voldria que tinguessin els màxims recursos i que es professionalitzessin al màxim. I sembla,
en canvi, que la tendència és l'inrevés.
A l'inrevés.
No?
Perdoneu.
Precisament per això volia... Llavors, si hi ha unes àrees que estan sobredimensionades... A mi, modestíssimament, des del meu punt de vista d'espectadora, em sembla que la reducció hauria d'anar, s'ha enfocat de manera això. Perquè el que sí és cert és que ningú no ha contestat en aquest fet de que es renuncia a alternar títols.
Justament m'ho està servint en safata perquè precisament volia adreçar també ara una pregunta al Manuel Martínez, que és president del comitè d'empresa del Liceu, perquè precisament posats a entonar un mea culpa, que de vegades també és molt necessari per prendre la distància objectiva davant de les coses, en quina mesura creieu vosaltres també com a membres de l'empresa i de la casa que el Liceu està inflat a nivell de personal, sense entrar en el cas concret de determinats col·lectius?
Home, hauríem de tenir la informació adient. És a dir, no tenim un model de teatre. No tenim un model de teatre, vull dir, el comitè d'empresa desconeix el model de teatre que vol fer aquesta direcció. De fet, Ara arribarà en Josep Pons, que sembla que té les idees molt clares, però que no sabem quines són aquestes idees. Aleshores, depenent d'aquest model de teatre, podríem parlar si està sobredimensionat o no a nivell de personal. Ara mateix, jo entenc que el personal que hi ha és l'adient. De fet, no vull pensar que els diferents directors que han hagut en els últims anys, és a dir, Caminal, Trepat i
Rosa Cullell...
Perdó, Rosa Cullell, Cullell i Marco hagin inflat aquest model, aquesta plantilla de treballadors de manera, diguem-ne, gratuïta. El que sí que estic d'acord és que, sens dubte, els cossos artístics, jo penso que ha minvat i que penso que minvar això és un perill per l'estructura, per al teatre en si mateix. I ja, si parlem de les altres dos col·lectius, que són escenari i administració, he de dir que escenari també ha minvat.
El personal.
El personal, sí, parlem de persones. Sí, recordem que el 2010 van haver-hi 23 acomiadaments, més altres 15 més o menys acomiadaments, 23 acomiadaments objectius i altres 15 més o menys per motius disciplinaris. Aleshores, i administració, com estava dient, jo penso que el que cal és una reestructuració de personal, això sens dubte, però que estigui inflat, no ho sé, tot depèn de què és el que volem fer.
Exacte.
No tenim un model, no tenim un pla de viabilitat, no sabem cap a on anem.
Jo crec que abans de proposar solucions hem de saber exactament quin discurs tenim i què volem i què podem fer. Perquè també, potser, no sé, i no voldria ser massa pessimista, però també és veritat que el no ser un centre operístic de tipus internacional o a nivell estatal, és evident que el que ha de donar suport o el que suporta aquest teatre, ens agradi no, més o menys, és el nostre país i la conurbació de Barcelona, que no es pot comparar amb la de París ni la de Londres. Tampoc es pot comparar, malauradament, la nostra cultura musical amb la d'aquests països anglosaxons, eh?
Sí.
I pel que fa a l'òpera, italians. Per tant, és clar, també s'han de vendre les entrades.
Sí, de tota manera, justament una de les coses que s'havien dit, i això també ho va expressar així fa 15 dies el senyor Marco davant d'aquests mateixos micròfons, que deia el problema està en el nombre de funcions. Com veuríeu que el nombre de funcions, que no és que sigui precisament el més envejable dels que estimem l'òpera i aquest teatre, es reduís d'aquesta forquilla que deien de les 120-100 a 80-100. Joaquim, això com es podria?
Home, aviam, jo el que no entenc és que es facin 18 bohems. M'entens?
Clar.
Aleshores, jo crec que bohems, si en fem 6 i s'omplen, doncs perfecte. En fem 7, molt bé. Però...
I les aïdes del juliol.
Bueno, perquè allà sí que són 6 o 7.
Però,
sí, hi ha preus reduïts, però...
Però no s'entén. O sigui,
no es ven.
No es ven.
Sí. No.
De moment no s'ha venut.
Es vendrà a última hora, sí. Segurament.
Bueno, i autocars des de Lloret,
amb tots els respectes. No, jo no seria tan així. O sigui, jo crec que si s'hagués hagut, i no vull tornar al passat, però en el cas de l'Ero, l'Ero hagués pogut pactar juliol i agost. Juliol i agost, són 2 mesos. O sigui, l'Ero no s'hagués tingut que plantejar mai. Però si tu planteja un Ero, juliol i agost, que té un impacte... Igual de nefast pels treballadors, perquè els treballadors viuen del teatre. O sigui, això és igual de nefast.
Amb òpera o sense òpera, ells mengen cada dia.
Però juliol i agost té un impacte artístic i un impacte a la ciutat.
I té un impacte terrible amb quelcom que avui dia es s'acarona, que és la fidelitat de l'abonat.
Que s'està perdent.
Clar, esclar.
Jo veig malament que es rebaixin el número de funcions. Si se m'argumenta bé, perquè no n'hi ha prou en fer proclames. Jo crec que en l'entrevista el senyor Marco hauria tingut que venir amb els deures fets, amb números sobre la taula, i aleshores demostrables, i de dir, per això, ara no vinc, ara no ho porto sobre, ara... Això no és manera de presentar-te. Ets el director general. Has de presentar números. Jo puc entendre que es redueixin un cert número, perquè, a més, és que artísticament... Jo m'imagino el que deu ser per un músic que porta molts anys molts anys de carrera estudiant, intentant reciclar-se, intentant... El que deuen ser, no sé, 20 Elixir d'Amore, amb tots els respectes per l'Elixir d'Amore, que no és una òpera que em mereixi molts respectes, tanco parèntesis, però m'enteneu el que vull dir? Mm-hmm. És que és un mes hipotecat, un mes hipotecat...
A partir d'una altra cosa voldria afegir, si em permets. Mm. És a dir, si seguint el teu discurs de que si s'hagués fet l'Ero durant la ida... No s'hagués produït, però de totes maneres jo continuo pensant que hem de parlar de futur i de passat. Sí, sí. No s'hagués produït quelcom que m'obsessionava, que és la intermitència en l'activitat de l'orquestra. Això és dolentíssim.
Això precisament és amb el que insistia amb aquella carta modèlica el mestre Michael Boder, no? Que precisament incidia en aquest... La vam llegir aquí.
De fet, ningú parla de que al setembre el teatre va estar tancat.
Exacte. I també va estar...
I quin cost! I quin cost, perquè allà no va haver-hi Ero. Ens van timar un Faust,
Exactament.
Es va pagar els treballadors, se'ls va tenir de vacances.
Sí.
Bueno, deixa'm dir que la imatge que tenim és aquesta. I vam perdre diners amb una òpera que era de guanyar diners.
Ja per anar acabant, perquè podríem estar molta més estona parlant amb vosaltres, però sí que m'agradaria acabar novament cedint la paraula. Vols dir una cosa, Rosa?
No, endavant. És que jo volia acabar...
Molt bé, perquè tinc una última paraula demanada pel Manolo.
No, jo amb ell, diguem, perquè l'he mig tallat, amb la reestructuració dels que són els òrgans directius del teatre, sí que realment jo crec que, a part de si l'estructura que ell diu és la correcta o no, el que sí és cert és que no pot ser que, a part del president, a tots els altres càrrecs, sàpigues que el secretari de Cultura del Ministeri o de la Conselleria, simplement per en exercici d'aquest càrrec, li agradi o no li agradi l'òpera, li interessi o no li interessi, li toqui anar-hi. Ara em toca, vale, doncs ja hi vaig. Això és una llàstima. Hi ha un excés de gent,
i també hi ha massa gent que recorda altres institucions que més val no anomenar.
A sobre de la direcció general i la direcció artística no se sap el perquè, perquè en cap altre teatre això existeix, necessita d'un comitè assessor.
Per acabar, ara sí. Manuel Martínez, cedim novament a tu la paraula per acabar, com a president del comitè d'empresa del Liceu. Quin ambient hi ha en aquests moments entre el col·lectiu de treballadors?
Bueno, ara hi ha un ambient una mica de respirar després de més d'un mes, perquè en realitat això el portem al darrere des de desembre, que ja ens ensumaven tot aquest en renou. Ja la gent respira una mica, sabent que ara s'apropen a uns moments difícils per nosaltres com a treballadors, econòmicament parlant, privar-nos d'aquesta paga és un esforç notable, però penso que hi ha una mica d'optimisme. Uh-huh. Hi ha una mica d'optimisme, però ara mateix ens enfrontem... Tenien tres reptes. El primer ho hem assolit, és el no fer l'Ero. No tant, que també, com no pot ser d'una altra manera, per la minvança d'ingressos dels treballadors, sinó per, com s'ha dit en aquesta taula, per el prestigi d'una institució que nosaltres amem profundament. Uh-huh. Vull dir, sé que pot semblar demagògic, però nosaltres ens estimem la nostra feina. El teatre no és una fàbrica, uh-huh, amb tots els respectes, mancaria altra, faltaria més. Aleshores, tenim encara dues fites. La primera és que no tenim interlocutors, uh-huh, o almenys els interlocutors que hi ha no són vàlids. Uh-huh. Uns perquè són murs, que no hi ha manera de penetrar, i els altres perquè jo penso, abans ho ha dit en Ximo, que a lo millor nosaltres ens plantegem que cal un director general. Uh-huh. Quants teatres d'Europa tenen director general? I ja, per últim, l'última fita i la més important és trobar un marc laboral on estem tots plegats, treballadors i gestors, en una bona sintonia i cedint el que calgui cedir per fer que aquest teatre sigui viable.
Manuel Martínez, president del comitè d'empresa del Gran Teatre del Liceu, Joaquim Hernández, membre de la plataforma Pro Liceu i autor del blog Infernem Land, que seguim i que seguirem. Enhorabona per aquest primer cinquè aniversari.
Gràcies.
Rosa Samaranch, vicepresidenta d'Amics del Liceu, gràcies pel vostre suport al Liceu, a la institució. Gràcies per també haver-vos, en fi, haver acceptat la invitació d'una tarda a l'òpera. Bona tarda.
A tu. Gràcies.
Bona tarda. Gràcies.
Moltes gràcies.